Aleshores en punt, tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar.
Bon dia, us parla Laia Oltra. Hi ha bones perspectives pel sector pesquer català en relació amb la tonyina. Les posicions de la Generalitat de Catalunya, el sector català i el Ministeri estan molt alineades davant de la celebració a Sevilla aquesta setmana de la reunió anual de la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica, coneguda com ICAT, que reunirà més de 60 països per negociar les captures de tonyina, especialment la tonyina roja de l'Atlàntic Oriental i el Mediterrani. En el transcurs d'aquesta reunió, l'ICAT podria autoritzar un increment en la quota de captures de tonyina, ja que el comitè científic ha suggerit que aquest increment podria arribar fins a un 19%. Si finalment s'aprova aquesta pujada, la proposta catalana, que compta amb el suport del Ministeri, estableix clares prioritats. La màxima prioritat pel govern català és que aquest increment de captures es dediqui a la flota d'encerclament de peix blau. L'objectiu és autoritzar la comercialització de les captures accidentals de tonyina que ja es produeixen actualment. Aquesta autorització s'hauria de concedir independentment de si s'autoritzen captures accidentals per la flota d'arrossegament o per les arts menors. Com a segona prioritat, es demanarà incrementar la quota de captura de tonyina per a aquells que ja en tenen, com és el cas de l'encerclament tonyinaire de les quatre barques caleres que s'hi dediquen o alguns d'arts menors. Finalment, com a tercera prioritat, es proposa que els arts menors que actualment no disposen de cap quota de tonyina en puguin obtenir una petita part. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Toni Espanya, explica que l'objectiu principal és mantenir els pocs actius pesquers que queden a Catalunya.
Nosaltres hem fet reunions preparatòries amb el Ministeri. Per sort, la posició del Ministeri i la posició de Catalunya està, i la del sector català està molt alineada, de manera que si finalment l'ICAT aquesta setmana autoritza un increment de captures de quota de tonyina, que s'ha de veure, el comitè científic ha dit fins a un 19%, doncs, nosaltres hem proposat que prioritàriament aquest increment de captures se dedica a la flota d'encerclament de peix blau perquè es puguin autoritzar les captures accidentals de tonyina que estan tenint en aquests moments i la seva comercialització.
La reunió de Sevilla decidirà no només l'augment de les quotes, sinó també les mesures de gestió i control pel trienni 2026-2028, obrint la porta a un repartiment més just i adaptat a la realitat de les flotes, especialment les més petites i artesanals. I l'associació nuclear ESCO Vandellós II, ANAF, veu cada cop més a prop la possibilitat de mantenir en funcionament les centrals més enllà de la data anunciada de tancament i reitera que estan preparats tècnicament per fer-ho. La petició al govern espanyol dels propietaris de la central extremenya de la Maraz de prorrogar el seu funcionament és en aquest sentit una bona notícia, segons el director general d'ANAF, Paulo Domínguez. En la trobada anual que l'empresa manté amb els mitjans, Domínguez ha explicat que les tres centrals catalanes estan en perfectes condicions tècniques per superar les més de quatre dècades de funcionament. Sobre el paper, el govern espanyol preveu el tancament d'ESCO 1 l'octubre del 2030, ESCO 2 l'octubre del 2032 i Vandellós 2 el febrer del 35. Però la petició de pròrroga del Marat obre noves expectatives per l'empresa que explota les plantes atòmiques catalanes. El director general de l'empresa ha recordat que per entrar a una hipotètica cinquena dècada d'operació caldria superar una revisió periòdica de seguretat, un procés que les instal·lacions han de passar a l'inici de cada cicle autoritzat d'operació cada 10 anys. Domínguez ha afegit també que l'empresa inverteix anualment entre 90 i 100 milions d'euros en les tres plantes per millorar la seva seguretat i la seva fiabilitat. A l'espera de les decisions del govern espanyol al respecte, el dia a dia de les plantes atòmiques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre està marcat per aspectes com la recuperació de la funcionalitat total de la torre de refrigeració de tir natural, prevista a partir d'aquest divendres. L'empresa va detectar un ensorrament interior de l'estructura i va haver-la de tancar parcialment a l'agost de l'any passat per emprendre la seva restauració. Així ho ha explicat Paulo Domínguez.
El hecho de que hubiéramos funcionado estos meses solo con la mitad de la torre de refrigeración de tiro natural no ha supuesto nada, porque hemos cumplido en todo momento con el límite ambiental de 3 grados entre la descarga del agua menos la temperatura de captación del agua. Quizás en algún momento hubiéramos podido parar las torres de tiro mecánico y con eso pues ahorrarnos una energía que consumen los ventiladores de tiro forzado que las tenemos en ellas, pero la operación segura de las plantas no se vio afectada en ningún momento.
Entre els reptes que s'ha marcat ANAF de cara a l'any vinent també hi ha la finalització dels dos magatzems temporals individualitzats que es construeixen a Nascó i Vandellòs 2, les obres dels quals van començar el passat mes d'abril. I en esports, el Club Bàsquet l'Ametlla de Mar va perdre per 88-70 a la pista del bàsquet Cunit en la setena jornada del Campionat de Lliga de Primera Territorial de Tarragona. Els calerós van començar el partit amb molt bona actitud i van competir bé en el primer parcial, que va acabar amb un 14-18 favorable als de l'Ametlla de Mar. Però el segon i el tercer quart van aparèixer les dificultats. Un parcial de 24-13 i un altre de 30-21 van permetre al Cunit trencar el partit. Una de les claus va ser, sens dubte, l'altíssim encert exterior dels locals, que van anotar 16 triples impossibles de neutralitzar per la defensa calera. A més, el Cunit va tenir un 73% d'encert des del tir lliure. A l'altra banda, l'Ametlla de Mar va patir en aquest apartat amb només 9 encerts de 24 tirs lliures, un 37%, i 3 triples convertits en tot el partit. En l'àmbit individual, Santi Duque, amb 21 punts, i Aitor Gavilán, amb 15 i 3 triples, van ser els màxims anotadors del conjunt calero. Santi Duque destaca l'encert del tir exterior del rival com a base de la derrota.
La veritat és que ens va castigar molt el seu encert. Van fer 16 triples, que són una animalada per aquestes categories. Normalment, els equips més tiradors te'n solen fer entre un 7, 8, o dia que estàs millor 10, però és que este partit va ser molt, molt la diferència pel tir de 3. Si només que haguéssim fallat la meitat, haguéssim pogut estar competint fins al final, que vam estar fins al tercer quart, però al final ja la diferència ja era més de 10 punts i era impossible agafar-la.
Amb aquesta derrota, el Club Bàsquet de l'Ametlla de Mar suma 7 punts i ocupa la desena posició de la classificació. El pròxim compromís serà dissabte a les 3:30 de la tarda a la pista del Bàsquet Baix. I en la quarta jornada de les sèries nacionals de pàdel, el Club Tenis l'Ametlla de Mar ha completat una jornada intensa amb derrotes, però amb punts importants dels seus equips masculí i femení. L'equip masculí va caure per 8-4 a la pista de l'Aurial Massadó B. Tot i la derrota, el partit va ser molt disputat i l'equip va plantar cara fins al final. Els 4 punts sumats, tot i no ser suficients per aconseguir la victòria, són importants per mantenir-se a la part alta de la classificació. De fet, després d'aquesta jornada, el conjunt masculí continua en segona posició amb 31 punts. Pel que fa a l'equip femení, també va encaixar una derrota per 4-8, en aquest cas davant del Club Tenis Barà. Malgrat el resultat, les jugadores caleres conserven la seva bona dinàmica a la Lliga i es mantenen en quarta amb 16 punts. El pròxim cap de setmana, els dos equips afronten nous desplaçaments. El masculí jugarà dissabte a les pistes del Padel Indoor Baix i el femení també dissabte competirà a les pistes del MKP Ocean Baby Spa 500 de Tarragona.